12 i 22 minuts. La veritat és que tot seguit no volem parlar d'un científic trist. Al contrari, ens volem centrar en la culminació d'un procés, la publicació de la seva recerca, de la recerca d'un científic. Clar, pràcticament totes les setmanes parlem d'un parell d'estudis, no?, que s'han publicat a revistes científiques, com pot ser, segur que us sona, Nature, Science... Però qui suposa que es publiqui? Tot el que es descobreix s'acaba publicant? Només es publiquen les troballes que es consideren rellevants? I millor, qui decideix qui publica? Mireu, per resoldre tots aquests dubtes, hem convidat el Javier del Campo, que ja està dient, mare meva, s'està posant les mans al cap. Què tal, Javier, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Ell és biòleg microbià, és líder d'un grup de recerca a l'Institut de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, i també és professor adjunt a la Rosenstiel School of Marine Atmospheric of Air Science de la Universitat de Miami. Javier, tu deies, ostres, això és estrany, no?, que un mitjà li cridi l'atenció justament a aquestes publicacions científiques, no?, que no esteu habituats, no?, d'on aquesta sensació.
No és estrany que els mitjans s'interessin per les publicacions en si, però pel procés de publicació sí que és estrany, perquè normalment als mitjans arriba ja el producte final, no?
Clar.
Ha sortit aquell estudi, publicat a tal lloc, i se li dona molt ressò, també via els equips de comunicació dels centres de recerca, que cada cop es professionalitzen més i us contacten més, però arriba molt en els mitjans el producte final. Però com s'arriba fins aquí és un tema que no crec que s'hagi tractat bastant.
No, aquest procés, doncs mira, avui sí. El tractem, perquè, clar, això de les publicacions científiques és més complicat del que ens podem imaginar.
Sí.
Sí, oi?
Sí, no. I cada dia és més complicat.
Qui és el que... O sigui, mira, primer de tot, explica'ns, perquè ara també tinc curiositat, eh? Ara entrarem en aquest procés, però en què se centra la teva recerca, per situar-nos?
Jo sóc ecòleg microbià i estudio els microorganismes que són simbionts dels coralls. Estudio com els microorganismes simbionts dels coralls els ajuden o els perjudiquen en el context de canvi climàtic. I estudio coralls tropicals i estudio coralls mediterranis. Els coralls, suposo que tots els coneixem, són organismes que són essencials, formen els esculls de coralls, altres ambients coralins, que són el que s'anomenen hotspots de biodiversitat, és a dir, hostatgen un munt de diversitat animal i algal diferent. Vull dir, és el meu estudi.
Clar, això pot contribuir en la recerca, no?, per lluitar contra el canvi climàtic, deies.
No sé si per lluitar contra el canvi climàtic, perquè contra el canvi climàtic només hi ha una manera de lluitar-hi, que és reduint emissions, però sí per entendre millor quin és l'impacte que té el canvi climàtic i ajudar a protegir els nostres ecosistemes.
Perquè suposo que això també deu ser una pregunta bastant habitual, que et deuen fer bastant, no?, d'això, però què fas? Per què serveix, no?, la teva feina?
Sí, sí que ho fan, i a vegades costa de respondre, la recerca que jo faig és molt bàsica, i és a vegades un repte explicar quina seria la traducció en la implementació del que jo faig. Però cada cop t'ho pregunten més també quan demanes projectes de recerca, etc. Llavors cada cop estem més acostumats, i també és fruit d'un canvi de la manera en què veiem la recerca, que s'ha tornat tot una mica més, una visió més de mercat.
Una visió més de mercat?
Sí, sí, en les darreres dècades s'ha tornat una visió més... Bueno, dedicada a com pots fer servir el coneixement que generes, i no sempre el coneixement que generes té una aplicació directa. Diferents investigadors fan diferents tipus de recerca, investigadors fan recerca més bàsica, d'altres fan recerca més aplicada. Llavors, a vegades, els que fan la més bàsica no poden explicar com s'implementarà això directament.
Tu quan vas veure, Javier, que dius, que em vull dedicar a la recerca, perquè no sé si va ser fàcil, no?
Jo, ja quan estava a l'institut, ja em vaig voler dedicar a la recerca. Abans de començar a la universitat, jo sabia que volia fer recerca. Ara bé, la recerca que jo volia fer abans de començar a estudiar era diferent de la que vaig acabar fent, perquè a mesura que aprens, a mesura que estudies, hi ha altres aspectes, en el meu cas de la biologia, que t'enamoren i deixes el que tu pensaves que seria la carrera desitjada per una altra cosa que et sembla molt més atractiva, i és el que jo em va passar a mi.
Clar, et vas llicenciar en biologia a la Universitat de Barcelona, de fet vas fer el doctorat a l'Institut de Ciències Marines, també a Barcelona, vas fer el postdoctorat a la UB, a la British Columbia Vancouver, a l'Institut de Ciències Marines. El 2019 et vas incorporar com a professor assistent a l'escola que dèiem a la Universitat de Miami. El 2021 et vas incorporar a l'Institut de Biologia Evolutiva. Per tant, si fem càlculs, fa relativament poc, no?, que has tornat a casa.
Sí, sí, fa poc.
I tenies intenció de tornar a Barcelona o no?
No era el pla, però la vida et porta per camins que a vegades no saps quins seran.
Clar, tu ara dius, la vida no saps mai, no? Cap a on et farà tirar. En tota aquesta trajectòria que ara hem repassat, des de que et vas llicenciar fa 20 anys, què ha estat el més difícil, no?, en aquesta carrera?
Harmonitzar la meva vida personal amb la meva vida professional, sens dubte.
Costa, no?
Sí, sí. La mobilitat és un repte a vegades, especialment quan tens família. Jo vaig marxar de Canadà amb una filla, després vaig marxar, quan vaig anar cap als Estats Units vaig anar amb dues filles, vaig tornar amb dues filles, la meva parella també, ella és científica, llavors harmonitzar la vida professional i la vida familiar, aquesta és complicat. Però...
Clar, és més, per tant, trobes més complicat, diguéssim, aquests obstacles venen més per intentar conciliar, diguéssim, la feina, no?, amb la vida personal, però en quant a aquesta recerca d'investigació, en aquesta, no sé si dir-ho així, com una cursa d'obstacles, Javier?
En alguns, últimament, parlen de la cursa de rates, la rat race.
Yes.
Que és una cosa a la que estem sotmesos els investigadors, però també fruit d'aquesta visió més de mercat que es té dintre també de la recerca actualment.
Sí, sí.
Això són obstacles que amb els que et trobes per aconseguir finançament, per publicar, hi ha aquesta màxima de publish or perish, o publiques o cau, que respon de nou en aquesta visió que jo trobo que és més mercantilista de la recerca. Són reptes que hi ha dintre el món de la recerca i els quals t'has d'enfrontar i els quals provoquen molt d'estrès. Però és el que hi ha, per dir-ho així. És el que hi ha. I t'hi has d'encarar. És el model que s'ha adoptat en les últimes dècades. No dic que sigui el model correcte, no és el model que a mi m'agrada, però és cert que tot el camí de la recerca està plegat d'aquest tipus d'obstacles.
I un d'aquests obstacles seria, o jugaria un paper important a aquestes publicacions científiques?
El model de publicacions científiques actual ha passat de ser una eina a potser esdevenir un problema, fins i tot.
Estem amb en Javier del Campo, recordem-ho, biòleg, microbià, líder d'un grup de recerca a l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, parlant justament d'aquestes publicacions científiques. Ens havíem quedat amb aquest punt. Javier, clar, tu deies, és un dels problemes, no?
Diguem que ha esdevingut un problema, més que ser un dels problemes. Les publicacions científiques és l'única via, és la principal via, en l'única, que tenim per comunicar la nostra recerca. I és la via més formal, en què comuniquem tant als nostres col·legues com a la societat els resultats de la nostra feina. Llavors, és la plataforma que necessitem per fer-ho. Ara, en els últims anys, aquesta plataforma ha canviat. I ha canviat per uns motius merament econòmics. És a dir, aquestes revistes científiques pertanyen a conglomerats empresarials o empreses que en treuen benefici. I el model s'ha pervertit una mica. I si voleu, puc parlar una mica dels detalls de quin és el model de publicació científica, perquè és un dels temes que es debaten dintre de la comunitat científica mateixa, perquè estem molt frustrats.
O sigui, això ho esteu parlant, no?
Estem parlant, i hi ha molts moviments per canviar-ho, perquè actualment cal reconèixer que no està funcionant massa bé. No està funcionant massa bé.
I què és el que manca? O sigui, què és el que, no, el que fa que no funcioni bé?
Hi ha moltes coses que fan que no funcioni bé.
La més important,
us explicaré un aspecte important de les publicacions científiques és que quan tu publiques un article, aquest està revisat pels teus col·legues. És el peer reviewing, o revisió per iguals, i això ho fem nosaltres, els mateixos científics revisem aquests articles, d'acord? I ho fem pro bono. I abans hi havia un nombre limitat de publicacions científiques, però actualment hi ha moltíssimes. moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes. De tal manera que els científics mateixos no disposem del temps material per revisar tots els articles que ens arriben.
Clar, Javier, però llavors aquests revisors, diguéssim, són revisors professionals, per tant...
No, els revisors som nosaltres...
Sou vosaltres mateixos,
som nosaltres mateixos.
Que també es podeu fer com competència, no?
Bueno, no és competència, perquè hi ha un codi ètic i un compromís de revisar aquests articles pel bé de la comunitat científica. I això, quan el volum de publicacions era un... tenia sentit i funcionava molt bé. A dia d'avui, que és immens, llavors no funciona tan bé. Això suposa un problema. Llavors, si a mi m'arriben cada setmana un munt de peticions per revisar articles...
Quantes et poden arribar?
2 o 3 per setmana.
Però, clar, aquestes, diguéssim, per revisar...
És una feina.
És bastanta feina,
revisar,
no?
Revisar-ho i fer-ho bé és feina. I aquest és el compromís que s'hauria de tenir. Però, clar, com que t'arriben tants, a vegades revises si no ho fas bé. Llavors, això suposa un problema per la qualitat del producte final, d'acord? Llavors, clar, 3 articles a la setmana potser són 3 dies de feina. Jo no tinc 3 dies de feina a la setmana per revisar, per fer tota la feina que he de fer com a investigador. Llavors, això suposa un problema d'escala molt important, d'acord? Llavors, l'altre problema és el cost de les publicacions científiques. No sé si sabeu que els científics paguem per publicar les revistes científiques.
Vosaltres pagueu?
Nosaltres paguem per publicar.
Perquè, clar, ara ens desenvolupes això, eh? Però potser la pregunta que també ens hauríem de fer prèvia, Javier, és per què heu de publicar el resultat de les vostres investigacions a una revista? O sigui, s'ha de fer. És així.
S'ha de fer perquè un resultat en el teu calaix és un no serveix per res. S'ha de publicar una revista científica, primer, perquè la teva recerca sigui també validada pels teus iguals. Perquè ells determinin que el que tu has fet, perquè quan tu publiques un article no només presentes els resultats, presentes els mètodes que has utilitzat, presentes una introducció on expliques com està el camp en aquell moment i com la teva contribució ajudarà a progressar aquest camp de la ciència. Llavors, els teus col·legues, els teus iguals, han de determinar que sí, que això té un valor i que això és publicable. Això, per una banda. I segon, que és la via que tens per compartir els teus resultats amb els teus companys perquè ells puguin, si volen, fer-lo servir per continuar la seva recerca i compartir-lo amb la societat, que en bona part paguen la nostra recerca a través dels seus impostos, i sàpiguen, a través també del periodisme, dels periodistes científics, que tradueixen aquests articles més tècnics en un llenguatge més planer que tothom pugui entendre, i és part del nostre compromís cívic, no? Com a ciutadans i científics que rebem diners de la resta de la població, els hi hem d'explicar. No val fer ciència i guardar-te en un calaix. Això no val.
I publicar una revista amb més repercussió fa que et computi més o millor? Perquè, clar, ara hem repassat, no?, algunes de les revistes, Javier.
Sí, sí, sí. Hi ha revistes top
que
et sempre... poden fer que un article en aquesta revista et pot fer canviar la carrera.
Sí?
Science, Nature, Cell... Publicar en aquestes revistes pot suposar un tomb a la teva carrera. Publicar en aquestes revistes és dificilíssim.
És complicat.
És molt difícil. Ells reben molts articles l'any, rebutgen publicar-ne molts. No només rebutgen a través del revisor, sinó que fins i tot els editors d'aquestes revistes ja et diuen no, aquest article no encaixa en el perfil generalista i de l'impacte que té la nostra revista. Llavors, el que passa després és que en funció d'on publiquis, aquestes publicacions tenen uns índexs, que es diuen índex d'impacte, que bàsicament et col·loquen una classificació, no? És a dir, si publiques en aquestes, estàs al top. Si publiques en aquestes, doncs ets primera catalana, no? Què passa? Que això es fa servir després per avaluar la teva carrera, per donar-te projectes, clar, per donar-te feina, etc, etc, etc. Què passa, llavors? Que tothom vulgui publicar en aquestes revistes, que tothom estigui buscant la manera de publicar en aquestes revistes amb un alt impacte. I això és part d'aquesta cursa de les rates, no? De que a vegades els articles que entren a aquestes revistes, que segurament tots són bons, però a vegades se trien per raons
que van
més enllà. El criteri sí, d'acceptació també és en funció de modes, de què és el que està més en voga en aquell moment, etc. Llavors, clar, el fet de dissenyar la teva recerca pensant en què publicaràs en aquesta revista, a vegades et porta a no dissenyar-la en base a les preguntes que tu voldries respondre.
Uau!
I això és un problema, també.
Clar, això és un problema.
Però és un problema de cultura científica, també, per part nostra. Però també del sistema, que et premia si tu publiques aquí, en aquestes revistes, i no et recompensa igual si publiques altres revistes, que sent també molt bones, no són aquestes.
Però, Javier, al mateix temps et condiciona aquesta investigació, no?, pel que estàs dient.
Condiciona totalment, i això és un debat també que està actiu dintre la comunitat científica.
I qui o com decideix quines revistes tenen més prestigi? O sigui, és inamovible, això, o...?
És inamovible, allà amb el prestigi. Es fa servir uns càlculs, que és aquest càlcul de l'índex d'impacte, que depèn de, doncs, de difusió de la revista, dels cops que citen els articles d'aquesta revista, etc etc. Però també estem en una inèrcia, no? Aquestes revistes tenen prestigi des de fa dècades, algunes són centenàries, i és difícil sortir d'aquest bucle, no? El que passa és que l'impacte, aquest impacte de fins a on arriba la teva recerca podria quedar simplement com una mètrica més, però quan això es trasllada a les avaluacions dels teus projectes, les avaluacions del teu currículum per accedir a una feina, llavors ja del bucle no surts. Perquè com que ja saps quines són les que en el moment que tu necessites millorar en la teva carrera, en les que has d'enviar els articles, llavors continuaràs fent-ho. I publicar aquestes revistes no és barat, perquè publicar Nature Science...
Qui ho paga?
Ho paguem nosaltres, els investigadors dels nostres projectes, però a vegades algunes institucions tenen acords per pagar part del cost d'aquestes publicacions. Però, per exemple, en alguna d'aquestes revistes d'alt impacte, no diré noms, doncs perfectament pots haver de pagar 10.000, 11.000 euros per publicar un article científic, un article... I aquests són diners dels impostos dels ciutadans que van als editors d'aquestes revistes, que són grans companyies. El negoci editorial de publicació d'articles científics és un dels negocis que té un marge de benefici més gran que el que té Apple, més gran que el que té Google, fins a un 40% de marge de benefici.
No, és que ens estem quedant bocabadats.
És una afirmació que sona molt impactant, sí, però és així. Ho podeu buscar, és un dels negocis amb un marge de benefici més alt que existeix. I per això moltes companyies editores tenen interès en publicar articles científics, perquè és que dona molts diners.
Escolta, i ara ho deia,